Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
L'Ajuntament de Barcelona ha decidit que necessita fer i aplicar un pla de millora organitzativa i del sistema de gestió de l'Institut Municipal dels Serveis Socials de la ciutat. La decisió s'ha pres després d'haver fet una anàlisi exhaustiva de quina era la situació d'aquests serveis socials, després de constatar que hi ha problemes de funcionament intern, que alguns d'aquests problemes acaben afectant el servei que donen els usuaris. A partir d'aquí s'ha elaborat un document, al qual ha tingut accés Ràdio Estel, avui us ho hem estat explicant, i a partir d'aquí s'obrirà un concurs per tal d'adjudicar un procés que permeti justament elaborar exactament el pla que s'hagi de seguir, implementar-lo i aconseguir resoldre els problemes que s'han detectat i que avui us hem explicat, que n'hi ha alguns que van des de qüestions burocràtiques, d'altres fins i tot als nivells de contractació que hi ha, però d'altres també que afecten directament els equips d'intervenció que hi ha sobre el terreny en algunes qüestions. Per parlar-ne, avui ens acompanya la Sònia Fuertes, que és la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona. Senyora Fuertes, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Estel. En quin moment decideixen analitzar què és el que està passant, com està funcionant l'Institut Municipal de Serveis Socials? I fins a quin punt els sorprèn el resultat d'aquesta auditoria?
A veure, nosaltres decidim l'any 2019. Hem de tenir en compte que l'Institut Municipal de Serveis Socials és un òrgan molt gran. Estem parlant de tota la gestió de serveis socials bàsics i especialitats de la ciutat de Barcelona i, per tant, és un pressupost molt gran i també és un nombre de professionals molt important.
Llavors, més de 800, no?
Sí. Uh-huh. I, a més, tots els contractes externalitzats, vull dir, tenim un pressupost que és gairebé 277 milions d'euros, vull dir, estem parlant d'una dimensió molt gran quantitativa i estem parlant d'un tema que, com a ciutat, nosaltres, hi ha un compromís pel que fa a la inversió social claríssim. I és un tema que sempre volem millorar. Llavors decidim l'any 2019 fer una diagnosi d'àrees de millora, no? De veure tot allò que possiblement amb un recorregut procedimental diferent o amb l'establiment d'altres tipus d'indicadors o d'actuacions podríem millorar i, per tant, podríem ser més eficients i podríem tenir un major impacte amb les nostres actuacions. S'ha de posar en relació també amb un procés participatiu que nosaltres fem, com és l'impulsem, on també la veu de les professionals assenyalen alguns aspectes que seria interessant poder abordar de manera sistemàtica, no? Poder aprofundir pel que fa a la gestió, com per exemple el dimensionament dels centres de serveis socials, tot el que té a veure l'equalització de la demanda, amb la resposta, amb la composició dels equips i des d'aquest compromís de millora continuada i de transparència i d'aprofundiment amb una gestió qualitativa, doncs l'any 2019 el que nosaltres encarreguem és una diagnosi que és pública, és una diagnosi que a més es va compartir quan s'anuncia també tot el tema de la contractació d'un acompanyament a la millora.
Entre les coses que es detecten, per exemple, estem parlant del 2019 que s'encarrega, aquest informe evidentment porta un temps d'elaboració, després vosaltres en teniu el resultat i a partir d'aquí és quan es posa en marxa, no, aquest pla per buscar algú que una empresa que us ajudi a fer tot aquest procediment. S'assenyala que hi ha 13 equips d'atenció a la infància i a l'adolescència que estan encarregats de fer el diagnòstic i l'elaboració dels infants i del seu entorn, i diu que moltes vegades aquests equips, per falta de dimensionament, diguem-ne, davant dels casos, arriben tard. Això és un element, entenc que prioritari, i que ha permès ja que hi pugueu començar a actuar, o encara estem en aquesta situació?
A veure, per nosaltres la infància sempre és prioritària, com tots els temes socials que nosaltres ja abordem. Penso que des d'aquesta perspectiva, tot el que són els serveis socials bàsics i especialitzats, el compromís amb les persones, amb les comunitats, és molt alt i fora de qüestió. Ara, en el cas del que són els EAIA, s'ha de fer constar que és una gestió delegada, vull dir, la competència és de la Generalitat, de la DGAIA. Nosaltres, en aquest sentit, assumim aquesta gestió delegada i des d'aquesta perspectiva, lògicament, la volem millorar i fins i tot contribuir des de la generació de coneixement i la transferència de coneixement a que això pugui ajudar també a altres municipis des de la humilitat, eh? Però nosaltres creiem que el volum i la mètrica de tots els temes que abordem a la ciutat de Barcelona a vegades ens permeten poder extreure un coneixement que alhora pot servir també per altres ciutats, no? Compartim molts espais de treball amb ciutats i amb municipis des de la vessant de bueno, intercanviar experiències i millorar. Però en el cas d'infància, dels EAIA concretament, hem de destacar que és una gestió delegada, vull dir, és important clarificar-ho.
És delegada, però quan vostè diu que és una qüestió delegada, què m'està dient? Que els equips els posa la Generalitat?
No, que la responsabilitat de la tutela d'infants i adolescents és de la Generalitat. I nosaltres tenim una gestió delegada i, per tant, treballem de manera estreta amb ells i els equips d'atenció a la infància i a l'adolescència sí que els gestionem des de l'Ajuntament de Barcelona.
Però quan l'informe deia que sovint es va tard, aquest tard, a què ens referim?
A veure, nosaltres el que pensem és que tot el que és la gestió de les diverses situacions, el que volem és millorar-la encara més, malgrat nosaltres som, en aquest sentit, una administració reconeguda a tot l'estat espanyol per la seva agilitat. Tramitació d'ajudes, resolució d'expedients i capacitat d'innovació. Vull dir, en aquest sentit, hem rebut diversos premis, no?, i rebem premis, i també algun d'ells europeu, per la nostra capacitat, però això per nosaltres mai no és suficient, el compromís ètic està per davant d'això, i nosaltres el que volem és mirar d'agilitzar tots els processos. Jo, pel que fa als terminis concrets de cadascuna de les gestions, això ho hauria de mirar, perquè estem parlant d'una dimensió molt àmplia, però en cap cas són aspectes, com podríem dir, preocupants, sinó que són àrees de millora. O sigui, el que nosaltres volem és ser millors i volem veure de quina manera establint altres sistemes de coordinació, altres procediments, a vegades és reestructurant algunes unitats, podem...
Falten mans? És a dir, a mi, per exemple, jo que no conec el món, diguem-ne, intern de l'organització i el funcionament dels serveis socials, quan jo penso en una ciutat com la ciutat de Barcelona i veig que hi ha 13 equips d'atenció a la infància i a l'adolescència, puc pensar, ostres, només 13 equips? Són suficients 13 equips per una ciutat dimensionada com Barcelona?
Nosaltres, en el cas dels EAIA, sempre, i és un diàleg que tenim permanent fruit amb la Generalitat, sempre traslladem que considerem que hauríem de tenir una major dotació de recursos quantitativa i qualitativa. Jo no vull posar l'èmfasi aquí perquè, de fet, en el procés de millora parlem de serveis socials, de la gestió de recursos humans, estem parlant també d'altres temes com tot el circuit d'atenció a persones sense llar. En el cas concret, clar, és un tema de recursos que nosaltres negociem amb la Generalitat i normalment és un tema conegut que per nosaltres seria interessant poder fer un abordatge més qualitatiu i que, per tant, tingués un efecte amb una major dotació. Però jo crec que això ho hem de posar en relació amb la frustració, d'alguna manera, que vivim els professionals de l'acció social, sobretot, perquè les realitats socials, les necessitats són moltes, i la sensació és que fem moltíssimes coses i a vegades no arribem a totes, no? I això hi ha un punt de frustració, perquè sempre creus que podries fer més, podries fer millor, que forma part del compromís, que jo crec que més és quelcom a preservar. I és des d'aquí que la institució es planteja veure com podem ser realment més eficaços, més eficients, com podem treballar millor, com podem impulsar millor processos d'innovació. Vull dir que aquí, després, com et deia abans, amb cadascuna de les àrees que esmenta la diagnosi i que formen part d'aquest projecte de millora i acompanyament, i podríem aprofundir pel que fa a dades. Però nosaltres tenim una permanent, no diria insatisfacció, però una permanent voluntat de millora i de no complaença, de no acomodança, i crec que és objectivament contrastable pel que et deia abans, també, vull dir, perquè ens presentem a concursos, per presentar projectes d'innovació que són reconeguts i rebem premis, però perquè
i que entenc perfectament, però una cosa, diguem-ne, és que es doni premis a com s'està funcionant, i una altra cosa és que es detectin determinades mancances a resoldre, diguem-ne, que una cosa no és incompatible amb l'altra en absolut. Ho dic, per exemple, perquè a mi em sorprèn que quan feu aquesta auditoria per veure què està passant, es detecti, per exemple, que encara hi ha parts d'aquest procés que s'han de fer registres manuals o que no estigui tot digitalitzat.
Clar.
Per la velocitat d'execució i després fins i tot per la compartició d'informació i que tota la informació sigui sempre accessible per tothom, no?
Totalment, no. A veure, tot el tema de digitalització, tot i que s'ha donat un impuls important, per una part per la qüestió cultural i per l'altra ningú no se li escapa, no?, que ha estat un tema molt general en administracions i també en empreses arrel de la Covid, hem donat un impuls molt important a tot aquest tema, però encara podem implementar més processos que ens ajudaran a sistematitzar, i això efectivament no és un fet, no és només que ens sorprengui d'alguna manera, sinó que és un fet que hem de poder canviar. Hem d'avançar molt més a la incorporació d'eines. De fet, nosaltres tenim una mesura de govern d'innovació social que justament planteja, si no recordo malament, entre 47 i 50, ara no recordo el número concret d'actuacions, moltes d'elles vinculades a la incorporació d'eines digitals per millorar la gestió, per millorar el coneixement, per ser més àgils...
Aquesta part, diguem-ne, és a dir, les inversions en digitalització, això també és una qüestió que depèn de la Generalitat o ja és una qüestió d'inversió interna de l'Ajuntament?
No, nosaltres tot el que guarda relació amb la digitalització i tot el que té a veure amb els nostres processos de millora és una part que gestionem directament nosaltres, i no és una gestió delegada, això.
La part, per diferenciar, diguem-ne, no?, el que abans em comentava del personal, de la part, diguem-ne, dels EAIA que ve gestionat o que ve delegat per part del govern de la Generalitat. Hi ha una qüestió que els sindicats, els serveis socials, reclamen també des de fa temps, que és la manca de personal, i denuncien que hi ha mala planificació per part de l'Ajuntament en aquest sentit. Els falta personal? Ho dic perquè estem parlant d'un institut que vostè abans ho deia, són molta gent, són més de 800 treballadors.
A veure, i a més recentment i arrel de tot l'increment d'activitats, sobretot pel que fa a Covid i no només, nosaltres vam incorporar també més professionals. Una altra qüestió és que les realitats socials són diverses, moltes, canviants, complexes, i en àrees on nosaltres també no només entenem, sinó que podem compartir que podia ser bo començar a plantejar algunes figures noves amb equips, però això tampoc no depèn només de nosaltres, tot i que moltes vegades incorporem figures que potser no estan contemplades en cartera, no?, i que suposen un esforç addicional, o són figures que en el marc del contracte programa, que és l'eina de negociació amb la Generalitat, de tot el que fa relació a pressupostos amb serveis socials, doncs potser no s'ha contemplat. Però jo crec que al final treballar amb les persones en situació de necessitat diversa, socioeconòmica, d'envelliment, diversa, és una situació que requereix, òbviament, d'un acompanyament qualitatiu important, i per tant nosaltres entenem, i també ho entenem com una pressió que també ens ajuda a millorar, no?, quan se'ns diu que a vegades en els equips s'han d'incorporar figures, però s'han anat incorporant figures, i de fet quan vam presentar els balanços d'activitat, nosaltres, clar, som conscients de que vam incrementar activitat i això es va acompanyar també amb un increment de figures. Per tant, jo crec que és un tema per també destacar.
Uh-huh. No, perquè quan un mira el que planteja aquesta auditoria o el que acaba detectant aquesta auditoria, no?, també és, la gran quantitat que vostè feia referència abans, no?, també la gran quantitat de contractació que hi ha també, i de gran quantitat de persones externes, sí, diguem-ne, que depenen d'aquesta contractació, però també que l'auditoria us acaba dient que el 90% dels contractes que s'acaben registrant acaben sent ampliacions de contractes que ja estan en vigor, és a dir, que es van allargant i que, en certa mesura, planteja l'auditoria que potser es podrien estalviar amb una gestió diferent.
Bueno, a veure, aquí això ja no és només un aspecte de gestió, que també, perquè al final el compromís ha de ser, lògicament, amb l'eficàcia, eficiència i assoliment d'objectius que un defineix, però també hi ha una qüestió de governança, i a la ciutat de Barcelona i en alguns àmbits, per exemple, en l'àmbit del sensellarisme, és un exemple molt clar. Hi ha tot un treball de col·laboració público-social amb entitats expertes, que en el cas de la ciutat de Barcelona són al voltant d'unes 40 entitats, i tot el que guarda relació també amb aquesta externalització i amb aquesta gestió de serveis no és merament un tema d'externalitzar el servei per una qüestió de gestió, també guarda relació amb una expertesa i amb una manera d'entendre com ha de ser el treball de la mà de les entitats. Les entitats, en aquest sentit, sovint poden plantejar escenaris de certa flexibilitat, poden fer una incidència política i pública, que com a entitats també és valuosa perquè generen comunitat, i no és només un tema de gestió. Nosaltres no entenem la governança público-social com una qüestió de gestió, és un tema de model de relació, de generació de capital social i, en el fons, també d'afavorir una cohesió i una major sensibilització. I Barcelona, en aquest sentit, i amb la Covid ho vam veure molt clar, té un model estable de col·laboració amb el teixit social ampli. He posat aquest exemple sense dir que podem posar d'altres, eh? Infants, joventut, té espais de governança i col·laboració continuats que, per exemple, durant la gestió de l'emergència va permetre que la sortida per donar respostes fos molt ràpida. Per què? Perquè els mecanismes de participació, els mecanismes de col·laboració, la relació i el coneixement mutu, això està treballat. Llavors, ens trobem ara en una situació com la que malauradament vam viure, doncs nosaltres sabem a la ciutat quins són els agents que poden donar també una resposta molt ràpida, molt directa, que poden captar també molt voluntariat, que per nosaltres també és molt important. Vull dir que aquí no és una qüestió, l'externalització no és una qüestió merament econòmica, és un model.
Per tant, en el model actual dels serveis socials, aquesta externalització és indispensable.
En alguns àmbits, jo penso que sempre s'ha de poder diferenciar, no? En alguns àmbits és indispensable, forma part d'una manera d'entendre també la pròpia comunitat, no? I la generació, no? Com jo deia, d'un ecosistema de coneixement que va més enllà de l'administració, que la impulsa i que l'ajuda, no? Perquè també incideix sobre ella, i en altres àmbits la titularitat, no? Per exemple, els centres de serveis socials, titularitat i gestió, és tota municipal. Vull dir que aquí la mirada no pot ser mai unívoca, perquè cada àmbit és diferent, els recorreguts històrics també, el teixit social també, i aquí el que al final hem de veure és si quan nosaltres finalment impulsem actuacions amb una modalitat de governança público-social o les impulsem amb una gestió i titularitat municipal, quin impacte tenen en les persones, perquè al final el que hem de passar és la prova del cotó i fer l'avaluació quantitativa, qualitativa, no? De tot això, si finalment està repercutint en una millora de la seva vida, que és el que, o sigui, el preservar el bé comú de la comunitat i el millorar la vida d'aquestes persones és el nostre objectiu.
Per això que feia vostè referència abans, en un moment de la conversa, als centres de serveis socials, els problemes de dimensionament, no?, d'alguns d'aquests centres en funció dels barris, que de fet això ja s'havia detectat des de l'any 2016, per tant és una situació que ja fa pràcticament 6 anys que s'ha detectat. En quin punt estem en relació amb això? És a dir, al llarg d'aquests 6 anys s'ha pogut avançar? Hi ha encara alguns barris o districtes on aquests centres no estan correctament dimensionats?
Bueno, això sorgeix amb un que és el que jo deia així molt de passada, perquè és un procés que és conegut i que potser se'ns anava una mica de...
Sí, no.
Sí, de participació que es va fer, nosaltres l'impulsem, no? És un procés de participació de la mà de tots els professionals de serveis socials, que en aquest sentit van apuntar a la necessitat de repensar els centres. I això vol dir incloure la particularitat de cada territori de manera molt més clara, que no vol dir que no estigui incorporada, lògicament, perquè nosaltres tenim indicadors de seguiment mensuals, del nombre d'atencions o del nombre d'ajuts, qualitatius, de si estan venint més homes, més dones. Vull dir que l'abordatge de coneixement de cada centre el tenim, i el tenim mensual, vull dir que fem un seguiment molt acurat, però que els propis professionals també pensaven que potser havíem d'incorporar elements d'innovació i replantejar un redimensionament. Llavors, atenent això, hi ha altres projectes que es van fer, és un dels temes que s'incorpora en aquestes àrees de millora. I això què vol dir a la pràctica? Pues, vol dir que ara mateix amb els centres hi ha algunes situacions territorials que creiem que podríem abordar millor i que podrien donar una altra configuració d'aquests centres. Però és més un procés de millora que un procés que ara mateix podríem considerar que no estigui funcionant. No, el que nosaltres pensem és que podria funcionar millor. Uh-huh. És un matís que no és baladí, és un matís que és important.
En qualsevol cas, totes aquestes qüestions, vaja, que hem estat parlant, apareixien en aquesta auditoria, a partir de la qual veu elaborar aquest plec, diguem-ne, no, de prescripcions tècniques que recullen tot plegat i que plantegen la necessitat de fer aquest pla de millora organitzativa del sistema de gestió de l'Institut Municipal. La pretensió era que tot plegat pogués estar, si no solucionat, com a mínim en vies de solució, abans d'acabar el mandat. Clar, el mandat acaba en 8 mesos, senyora Fuertes, si som a temps o no?
Bueno, jo no sé... A veure, jo no ho vincularia, francament, jo no ho vincularia això amb un mandat, perquè...
Bueno, ho diu el document, no ho dic jo.
Sí, sí, però, a veure, vull dir, és un procés que guarda relació també amb molts components tècnics.
Sí,
I, per tant, hi haurà coses que es podran acabar, i en d'altres que s'hauran de continuar acompanyant, però al final, aquests processos que han sorgit tant d'un anàlisi fet de la mà de professionals i d'un anàlisi contrastat i amb una consultoria que fa una primera diagnosi, són processos que jo penso que sempre tenen una certa continuïtat, perquè al final estan plantejant una millora en termes molt objectius i contrastats, i que tot el que es pugui fer, lògicament, nosaltres tenim un interès en que això pugui repercutir, però tenim un interès per la millora dels serveis, insisteixo, per nosaltres sempre el compromís és aquest, és preservar el bé de les persones, el seu interès, vull dir, la comunitat, i això, pues, tot el que sigui fer-ho en un temps curt, pues serà millor, però jo crec que estem parlant de processos de moltíssima continuïtat i són processos molt tècnics i de gestió, que el que ens farà serà millorar i possiblement alguns d'ells requerirà un acompanyament més llarg, i penso que possiblement nosaltres tenim un òrgan que és un Consell Rector de l'IMSS on tots aquests temes es comparteixen i, per tant, hi ha un consens amb la importància d'aprofundir en aquesta millora. No crec que sigui un tema que podem vincular a termes més del mandat, per dir-ho d'alguna manera.
No volia acabar aquesta entrevista, senyora Fuertes, sense preguntar-li pel moment actual. Hem parlat molt als mitjans de comunicació que ens arribaria una tardor i un hivern després que podia ser, des d'un punt de vista econòmic i social, realment molt complicat, i ja hem arribat en aquest punt. També vostè feia abans referència a les entitats amb les quals treballant i col·laborant des de fa molt temps, són les pròpies entitats les que estaven alertant d'aquest moment. Serà una de les tardors hiverns més complicades per una ciutat com la de Barcelona, per la gent que pitjor ho passen de la ciutat de Barcelona?
A veure, jo, la primera consideració és que sempre que hi ha una situació socioeconòmica que es complexitza per la raó que sigui, ara estem en un moment d'inflació, a banda de tot el que guarda relació amb la situació de guerra, no?, amb Ucraïna, i tot el que també ha generat, normalment, doncs, a les nostres societats, les persones que tenen menys recursos o viuen en unes condicions més precàries sempre ho pateixen de manera més acusada. Nosaltres, com bé assenyalaves, és un tema que estem seguint molt a prop, no? I, de fet, treballem amb els diversos espais, amb les entitats que, per exemple, que es dediquen més a qüestions d'acompanyament amb un dret bàsic com és l'alimentació o amb altres qüestions. Estem intentant també veure com això pot tenir una traducció, no?, en tot el seu acompanyament, i també ho estem treballant de la mà de la Generalitat, que lògicament també observa, no?, que és aquesta situació. I malauradament, si els indicadors socioeconòmics pateixen, no?, per preu de subministraments i per altres raons, doncs aquestes persones veuran el seu patiment incrementat i nosaltres incrementarem també el nostre acompanyament.
Mira, ara acaben d'aparèixer les dades de l'atur, per exemple. Fa res, un minut, l'atur va tornar a créixer a Catalunya, ho va fer també a Espanya, ho va fer a Catalunya per tercer mes consecutiu, són 354.000 persones les que no tenen feina, 3.300 que s'hi afegeixen aquí a Catalunya, i som, de fet, la segona comunitat autònoma on més ha pujat, només Andalusia, més persones han perdut la feina, no? Per tant, diguem que la situació econòmica, tota ella, no anima a pensar que la situació es pugui relaxar, ans al contrari, malauradament,
No, aquí tenim, bueno, sí que tenim un recorregut de millora molt clar pel que fa tot el que és la cobertura, no?, de garantia d'ingressos. Aquí nosaltres també, des de l'Ajuntament, hem impulsat espais per acompanyar la gestió de l'ingrés mínim vital de la renda garantida, perquè al final tota la qüestió dels ingressos és capital i per nosaltres és un dels temes que hem de veure com es millora. És una gestió que a hores d'ara no és tan àgil com hauria de ser, no arriba a totes les persones que tenen dret.
No hi arriba per desconeixement, ho dic perquè ahir el secretari de Presidència de Càritas, justament en aquest programa, a aquesta hora, ens feia Exactament aquesta crítica, no? Ens deia, escolta'm, està molt bé que anunciem noves ajudes i cal que hi siguin, no? I avui sabrem alguna cosa més d'aquests nous pressupostos generals de l'Estat, que diuen que han de ser els més socials de la història, a veure els detalls cap on van. Però diem, està molt bé anar creant ajudes, però, ostres, si d'entrada ja les que tenim, la gent no sap que hi pot optar.
Sí, sí, totalment d'acord. Vull dir, aquest és un fet que és conegut i que hem pogut compartir, no? Que al final no són gestions àgils. La gent fa dimissió d'un dret que té, és el que, bueno, en l'àmbit acadèmic es coneix com les persones non-take-up, o sigui, persones que podrien accedir i no acaben d'accedir perquè se'ls fa molt complicat. Això s'ha de poder simplificar perquè el tema dels ingressos és bàsic. Sense aquests ingressos és molt difícil construir un mínim projecte vital i després, òbviament, tenim tota la qüestió de l'habitatge, que aquí hi ha demandes concretes que també s'estan fent en relació a, bueno, una possible congelació de lloguers, vull dir que l'habitatge ara mateix sabem que és més del 40% de les despeses d'una unitat familiar i això està absolutament estudiat, el que significa en una economia d'una unitat familiar. Per tant, bueno, aquí són els dos grans temes i podríem afegir també la situació de persones migrades que sovint pateixen també molta exclusió per la seva pròpia situació, amb la qual són elements que sí, que ens alerten d'una tardor, que en aquest sentit haurem d'estar molt, molt atentes per veure com podem acompanyar aquestes persones, perquè també sabem que els processos d'exclusió, si no actuem ràpid, normalment es compliquen, és lògic, vull dir, no cal haver aprofundit molt per saber que si el temps passa, això va generant un efecte subjectiu i objectiu.
La setmana passada, el debat de política general, clar, va quedar tot eclipsat, diguem-ne, pel que va passar amb la moció de confiança que va plantejar Junts per Catalunya i que ens té com ens té encara avui amb la consulta de Junts, però això el que ha tapat és l'anunci d'un escut social per part del president Aragonès de 300 milions d'euros. Què li va semblar?
Bueno, a veure, hauríem de veure també com es concreta, perquè realment amb l'escut social hi ha algunes mesures que són molt adreçades també a classe mitjana, que nosaltres celebrem, perquè al final tot el que és prevenció i acompanyar, no, a la societat. Però clar, nosaltres normalment el que observem molt són aquelles persones que estan en una situació d'exclusió una mica més severa, no? Amb la qual hem de veure si tenim unes actuacions més diferencials i més adreçades amb aquestes situacions. Això vol dir que, òbviament, ens preocupen totes les situacions, les de promoció, les de prevenció, vull dir, les d'identificació, de situacions que es poden complexitzar, però al final hi ha persones que estan vivint situacions molt, molt, molt en precari i hauríem de tenir actuacions diferenciades i adreçades específicament a aquesta situació. Aquesta és la nostra opinió.
El que es va explicar al Parlament la setmana passada, més enllà, per exemple, de l'increment del bo energètic a qui el tingui, no ajuda els que pitjor ho estan passant.
Bueno, sí, efectivament, clar, hi ha moltes mesures que poden ser molt útils i que òbviament, també repercutiran en la vida de moltes persones, però de subministraments, per exemple, està afectant ara mateix a tota la societat, a tota la comunitat, però clar, a nosaltres ens preocupa molt com ens adrecem també a aquelles persones que tenen menys possibilitats de poder anar generant un projecte vital, perquè això té molts efectes. Primer, en la seva vida, lògicament. Després hi ha un efecte de missatge de manca d'acompanyament que simbòlicament és molt dur per elles. Ja és un efecte també d'aïllament. I després també com a comunitat, vull dir, si no som capaços de generar circuits d'acompanyament per les persones que estan patint més, això també diu molt de nosaltres.
No? Clar, no en tenim els detalls, però en aquest sentit no sé si n'espera alguna cosa més dels pressupostos generals de l'Estat, que avui hem sabut que en principi hi ha un acord i que estem a l'espera de saber cap on hi han d'anar. Ho dic per si uns pressupostos generals de l'Estat poden acabar ajudant o no aquesta part de la població ja més vulnerable, no?
Bueno, l'eina del pressupost, nosaltres sempre diem que en polítiques socials al final tot el que són els models conceptuals i els processos metodològics són molt importants, però al final hi ha una eina que és molt pragmàtica, que és la designació de recursos, no? I això és el pressupost. Per tant, és des d'aquí que al final també es poden transformar algunes realitats o intentar revertir-les o com a mínim prevenir-les o millorar-les, no? Bueno, esperem que el compromís sigui amb les persones, lògicament. Nosaltres des de Serveis Socials sempre és el nostre missatge.
La Sònia Fuertes és la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona. Senyora Fuertes, un plaer que ens hagi acompanyat aquest matí, que haguem pogut abordar totes aquestes qüestions.
Moltes gràcies, gràcies a vosaltres.
Crec que era important que es poguessin explicar i ens ha agradat molt que ens acompanyi. Que vagi molt bé, molt bon dia. Passa 13 minuts a les 9 del matí, per tant és pràcticament un quart de 10. Farem una pausa per la publicitat i en seguirem parlant en temps de tertúlia. Avui ho farem amb l'Ian Anguera, amb l'Oriol Marc i amb el Jordi Barbeta, i estem pendents d'aquesta reunió entre Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, que ha començat al punt de les 9 del matí. Per tant, està en marxa des de fa ja pràcticament un quart d'hora, que ha de servir per acabar de segellar aquest acord ja fet entre PSOE i Unides Podem, i tots dos després podran escenificar que s'ha arribat a aquest acord i els pressupostos passaran pel Consell de Ministres per ser aprovats i poder començar ja el seu tràmit i discussió parlamentària. Ara ja entrarem, fem una pausa per la publicitat i seguim.
Ràdio Estel.